Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Segon desplaçament i segona derrota. Què tal? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dilluns 19 de setembre del 2022. El Centre d'Esports Sabadell no acaba de carburar lluny de la nova Creu Alta en aquest inici de temporada, malgrat que no es van repetir aquelles errades flagrants de fa 15 dies a Castàlia. L'equip de Gabri García va tornar a exhibir una tendresa defensiva en moments clau que expliquen aquest 2-1 d'ahir al Collao del Coi. Tots sabíem a quin escenari anava el conjunt arlequinat, la pressió ambiental que s'hi exercia, i per moments no es va tenir la concentració necessària en un context d'aquestes característiques. Està clar que també es poden extreure pinzellades positives del partit. La rauxa, per exemple, que està tenint l'equip després del pas per vestidors. Ahir, el quart gol de la temporada en 4 partits, i tots 4 entre els minuts 47 i 48. No és casualitat. L'aportació també, en aquest cas, de Joanet Pichichi, inesperat, amb 2 gols i concentrat d'aquí a uns minuts amb la selecció de Guinea Equatorial. O, com no, també la reaparició de César Morgado després de 9 mesos lesionat. Va tenir 20 minuts i gairebé es converteix en l'heroi amb un xut de falta directa en el temps de descompte. D'aquí a uns minuts l'escoltarem. El Sabadell ha començat la Lliga allà on esperàvem que fos per pressupost, a la part mitjana-baixa de la taula, amb un 4 de 12 punts possibles. I ara toca pensar ja en el duel de diumenge al migdia a la nova Creu Alta contra el Calahorra. Ara com ara, un rival directe.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem la setmana amb el Toni González, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
La notícia més destacada del cap de setmana ha estat la medalla d'or d'Espanya que s'ha penjat a l'Eurobàsquet masculí. El combinat de Sergio Scariolo va superar ahir França a la final per 88 a 76 amb 27 punts de Juancho Hernán Gómez. El seu germà Billy va ser designat com a millor jugador del torneig. I encara en bàsquet, per cert, Las Vegas Aces s'han proclamat campiones de la WNBA femenina. En futbol, victòria del Real Madrid en el derbi al Metropolitano amb els gols de Rodrigo i Valverde a la primera meitat. Mario Hermoso va retallar diferències per l'Atlético a la segona. Els d'Ancelotti segueixen líders i la Liga, per cert, ha denunciat càntics racistes a Vinícius. Pel que fa als catalans, derrota per 2-1 de l'Espanyol a Anoeta contra la Real Sociedad i del Girona al Benito Villamarín contra el Betis. En motor, victòria d'Enea Bastianini al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. El Mundial queda obert després de la topada entre Marc Márquez i Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia se situa a només 10 punts i Aleix Espargaró, tercer ahir, a 17. En Moto2, triomf de Pedro Acosta, i en Moto3, d'Izan Guevara. I Espanya s'ha classificat per la fase final de la Copa Davis després de superar Corea del Sud per 3-0 amb el punt decisiu de Carlos Alcaraz. I aquí a casa,
què es comenta a la recepció?
Dedicarem una bona estona al post de l'Alcoyano Sabadell amb les paraules de Gabri García, també aquesta entrevista que us dèiem amb César Morgado. Passarem per la presentació de l'Open Ciutat de Sabadell del Club Tenis Sabadell. Destacarem també les dues victòries dels dos sèniors de l'Oar Gràcia en la seva estrena de la Lliga, la brillant medalla d'or de Marta Romance a l'Europeu Sub-23 de Dualdo i els resultats del Rally de la Llana d'aquest cap de setmana.
L'actualitat de la Primera Federació.
Primera destitució de la temporada després de només 4 jornades. Xus Trujillo ha deixat de ser el tècnic del Ceuta de l'exarlequinat Adri Cuevas després d'arrencar el curs amb 4 derrotes en 4 jornades. El seu substitut, segons Cazurreando, serà José Juan Romero, i canvi en el derbi Celta B Depor. Es jugarà finalment aquest dissabte a les 6 de la tarda a Balaídos.
la notícia curiosa.
Una barreja entre notícia curiosa i tuit del dia. Reprenent el fil de l'Eurobàsquet, ens quedem amb una piulada de l'actor Adam Sandler felicitant la selecció d'Escariolo per l'or a l'europeu i concretament a Bo Cruz, el jugador que interpreta Juancho Hernán Gómez a la pel·lícula que tots dos protagonitzen, es diu Garra en castellà, Hustle en anglès, i que es pot trobar a Netflix.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit del clausura de la primera B colombiana. A les 10 de la nit, Real Santander, Boyacá Chicó.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Diego Torres i Georgina Vila, i una exwaterpolista de la natació Sabadell, com és Blanca Gil.
L'enquesta.
Fins les dues, ja sabeu, podeu votar l'MVP del partit en clau arlequinada, en clau sabadellenca, amb aquesta etiqueta MVP946. De moment, guanya l'home que d'aquí a uns minuts vola per concentrar-se amb la selecció de Guinea Equatorial, Joanet López.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i deu del migdia, arrenquem aquest primer Hotel Suís de la setmana. Ja ho escolteu amb papers intercanviats perquè acaba d'arribar, bé, fa uns minuts d'Alcoi. Avui teníem viatge de tornada, per tant, hem preparat una miqueta aquí el guió amb l'Adriana Arroyo. Hola, Adri, què tal?
T'ha tocat matinar, què tal, com estàs?
Doncs això, anem a analitzar una mica, fent això sense el Sergi Garcés, amb papers intercanviats, aquesta segona derrota del Centre d'Esport Sabadell en dos desplaçaments, de moment, aquesta temporada. És cert que d'entrada eren dos desplaçaments dels durs, dels exigents, a Castàlia, al Collao d'Alcoi, però 0-6 del Sabadell, amb una sensació de fragilitat defensiva que, evidentment, el dia de Castàlia, fa 15 dies ho dèiem, va ser molt evident, que ahir no es van produir aquestes errades grolleres, però encara no ens traiem de sobre una mica aquesta sensació de fragilitat defensiva.
Sent justos, igual que diem que el perfil de rivals inclouria el tercer també dels que han vingut o han de venir en el tram inicial de Lliga a la Nova Creu Alta són dels de la teva Lliga o dels rivals que no aspiren sobre el paper a la part alta de la classificació, a Morevieta Cornellà i també Calahorra aquest diumenge a les 12. Fora de casa, coincidiríem tots que no és un daltabaix fer un 0-6 anant a Castàlia i anant al Collao. Això, evidentment, no implica que tu renuncis a res, ni molt menys, però parlem del grau de dificultat d'uns rivals o altres, d'uns estadis o uns altres. Dit això, és veritat, avui destacàvem, per exemple, el cafè de la ràdio, que l'equip ha fet un saltet endavant, perquè cap enrere era difícil, en quant a fragilitat defensiva respecte al primer viatge de la temporada, Castelló de la Plana, i que, per tant, s'ha de subratllar això també, però que no és suficient encara. O sigui, el mateix Gabri ho comentava, segur que de seguida l'escoltem, que la sensació, i més en un terreny de joc com aquell, que al final el Collao, els que hi hem estat, i aquí crec que la redacció, excepte el Sergi Pare, diria que tots sí. Hem passat en algun moment o altre per al Coi, és que aquell estadi genera més encara que no pas altres places, per moltes centrades, per la sensació de tancar-te en l'àrea pròpia, fins i tot per l'estil de joc de l'Alcoyà, no?
Feia la sensació, perdona, que és que aquesta pel·lícula ja l'havien viscut. Vull dir que al final, la temporada passada, sense anar més lluny, tot i avançar-se en el marcador, el Sabadell també va tenir un tram de patir centrades, cornes, faltes laterals, sense arribar a aquell punt de dir: és que m'han xutat 10 vegades a porteria.
Correcte. O sigui, el meu porter no ha intervingut massa, però tinc la sensació que l'aigua està per sobre del coll sempre. És veritat. O sigui, aquesta sensació, de fet, et diré, i ho vam dir ahir durant la retransmissió, que quan arriba l'1-0, diem, no hem sobreviscut els 2 minuts o 3 que ens quedaven pel descans, però teníem aquesta sensació que no és cap sorpresa que ens hagin marcat. Però dit això, també t'he de dir que amb matisos, perquè és veritat que el Sabadell jo crec que va arribar molt més sencer al tram final de partit que el Collano, sí. I que el regust va ser per això diferent que altres vegades. Potser no vas estar tan encertat, i d'aquí el que dèiem de la fragilitat, de la debilitat al darrere, en la línia defensiva per moments. Però també s'ha de ser just i dir que en el tram final de partit, perquè et vas desvestir, perquè vas optar per una tàctica molt més ofensiva perquè ja no tenies una altra per intentar esgarrapar algun punt, perquè ets més jove que l'Alcoyano, perquè estàs millor físicament, no ho sé, o per tot una mica, potser, però vas arribar molt viu al tram final de partit.
No es va poder concretar tampoc en pràcticament cap ocasió de perill, després ho analitzarem, tret del xut de falta de Morgado, però és cert que el Sabadell va tenir dues cares, eh? Una primera meitat on va estar molt tendre, molt nerviós, molt desubicat, molt desconcentrat, fins i tot per moments. Ja ho han personalitzat durant la transmit, tampoc cal fer més mala sang, eh? Però personalitzat en la figura d'Eudald Vergés, que dels de la línia defensiva va ser l'home que va estar segurament pitjor dels quatre.
Tot i no ser el que se'n passa,
correcte,
la marca del gol.
I que va ser substituït a la mitja part. I després del pas per vestidors, evidentment, aquest moment de rauxa amb el qual el Sabadell sempre surt, ha sortit en els quatre partits, que va servir per empatar, però, malauradament, no va servir per mantenir, ni que sigui durant uns minuts més, aquesta igualada al marcador.
Jo em vaig quedar amb aquest dubte. O sigui, sincerament, em vaig quedar amb el dubte. El gol és un golaç, eh? O sigui, després també en parlem. Va ser un gran gol, el del Caín, el definitiu 2-1. Però em vaig quedar amb el dubte de què hauria passat, i entrem en el terreny del que Lluís Carreras parlava com a futbol ficció, si el partit arriba a allargar-se una mica més amb 1-1 al marcador, perquè vas tenir aquest punt d'embranzida per quarta setmana consecutiva, com deies abans, o sigui, quart gol en qüestió de segons en el 47-48.
47-02.
Ahir, per dos segons, no podem dir de totes que els quatre gols són al minut 47. O sigui, per dos segons, és en el 47-02.
Faré un exercici després, ara m'ha vingut al cap, faré un exercici després a la redacció de buscar el segon exacte dels quatre gols.
Mira que t'agrada, eh?
Perquè igual estem parlant de
30 segons.
De 30 segons,
sí, sí,
entre un i l'altre.
I com deies abans, és simptomàtic, o sigui, no deu ser casualitat. El que passa que, clar, si vols, mira, anem a escoltar Gabri García, perquè va molt en la línia del que diem. Igual que és simptomàtic o no és anecdòtic que succeeixi quatre setmanes seguides el mateix, gol en el minut 47, 47 i poc, tampoc deu ser-ho la mala entrada al partit, el punt de desconcentració, sobretot en els dos desplaçaments, el tema de badar massa excessivament, el tenir errades de concentració amb pilotes a l'esquena de la defensa, el saltar quan no toca en una pilota dividida, tot això. Ahir, Gabri García, a la sala de premsa de l'estadi del Collao, admetent que alguna cosa hem de canviar, perquè és evident que així no pot seguir.
El que hem de corregir ja és això, ja. Hàbits abans de escalfar, hàbits abans del partit. No pot ser que cada partit fora de casa, gran part de les primeres parts, les tirem. I després demostrem que quan anem per darrere el marcador i diem, hòstia, ara hem de remuntar, llavors sí que ens fiquem l'estura. Això no pot ser, i crec que és una de les coses a nivell, això és una mica extra futbolístic, diguéssim.
Remarco aquesta paraula, eh? La resta de talls, per cert, s'escolten millor, perquè vam haver de canviar l'ubicació. Aquí l'altaveu del Collao no funcionava i vam haver de canviar. Bàsicament, extra futbolístics, o sigui que el que està dient Gabri és que hauran de canviar la rutina. Jo no sé si arribar amb més temps a l'estadi, perquè tant a Castalia com al Collao han arribat amb una hora clavada. No sé si és un tema de rutina personal del futbolista que fa que si la música, que si el anar xerrant, bromes, no sé què, que no entrin concentrats. Potser es refereix una mica a tot això, Gabri, quan parla d'això, perquè literalment diu haurem de canviar els hàbits previs als desplaçaments perquè no entrem connectats. I parlo de temes extrafutbolístics, per tant, és un tema mental d'estar on has d'estar en aquell moment.
Per mi va ser el highlight de Gabri ahir a la roda de premsa, un tècnic que, això sí, potser no té un to de veu massa davant dels mitjans, evidentment, que després amb els jugadors sí que doncs, pot arribar amb més contundència al missatge, però és un home amb un tarannà tranquil, pausat, amb nosaltres, Adri, però és cert que també s'agraeix que, de moment, en aquest primer mes de competició, quan no s'ha hagut de mossegar la llengua, no ho ha fet.
És que, de fet, fins i tot jo diria que amb el jugador també té un to no tan, no utilitzo una paraula que és massa gruixuda, anava a dir dictatorial i no seria tampoc el cas, però no ha de fer de sergent, no ha de, quan ha d'estirar de les orelles, no me l'imagino també a molt males, però tot i així et diu les coses a la cara i t'ho explica de sobres, per activa, per passiva, i cada resposta dura 3 minuts, o sigui que sabem de sobres com pensa Gabri. I la veritat és que ahir va ser una nova demostració, perquè al final li dèiem, home, s'ha millorat respecte a Castelló, però és veritat que, sobretot amb pilota a l'esquena, l'equip ha patit molt, massa. I fins i tot ell parlava de jugades en concret. deia, molts serveis de cantonada.
7 o 8, deia, sí. 5 faltes laterals.
També et dic que amb el càlcul es van una mica de mare, eh? O sigui, tenia apuntats més cornes del que era, però jo tampoc sóc qui per anar dient-li en roda de premsa que no eren tants. Però vaja, què deia? Si et generen tantes faltes laterals,
potser
tants cornes...
Potser la sensació que feia també, eh? De...
Sí, però que al final, és veritat el que diu, potser... te'n servirien també, perquè estàs al Collao i l'Alcoyà no és el tipus de futbol que proposa, però segurament serien 2, 3, 4 menys perquè estàs més ben col·locat, més ben ubicat, perquè estàs més intens, més concentrat, perquè no rebutges a córner sinó que la trenques endavant, per mil coses. Però deia això, no? Les faltes evitables, els córners evitables, que el gol d'Alcaina tenia el seu mèrit, evidentment, però que també ho podrien haver fet millor, perquè al final és una jugada en la qual el Pichichi de l'Alcoyano marxa amb facilitat, perquè ho fa bé, però també perquè se li posen aquestes facilitats al davant. I al final de la resposta anterior, doncs el que dèiem, una paraula clau, deia el tema extraesportiu, etc, però al final, diu Gabri, un tema de concentració.
Guanyar fora de casa és molt difícil, molt, aquesta categoria, totes. Llavors, si tu no entres amb la concentració que requereix jugar un partit, doncs passa això que dius tu, que t'agafa l'esquena tres vegades, que provoques tres corners que si estan ben col·locat no els haguessis provocat, fas tres faltes laterals que si estàs bé no les fas, si estàs més o menys concentrat, doncs això és el que em refereixo.
Segurament una resposta d'Adri porta l'altra, no? Demanava canviar hàbits, després... Dues preguntes més endavant, parla d'aquesta concentració, segurament una cosa porta l'altra.
A mi el que em fa patir és que no sigui un pecat
de joventut,
sí, d'inexperiència, perquè al final jo avui anava pensant en això, no? Això realment es corregeix, tant de bo que sí, al final ell és qui en sap i sap com està afrontant l'equip també els desplaçaments, però si tu arribes 10 minuts abans o més concentrat o amb una rutina d'escalfament diferent, entraràs millor al partit, però... errades de patir amb pilota a l'esquena, la corregiràs només amb concentració o és que tens unes carències defensives? No parlo com a equip, sinó fins i tot individualment, eh? O sigui que la qualitat defensiva del jugador X en concret, que és qui pateix quan li envien la pilota a l'esquena, millorarà o continuarà sent així? Bé, ho veurem amb el temps. També et dic el que dèiem abans, que no tot serà l'estadi del Collao. Per tant, potser pots tirar el partit cap al teu terreny més en unes altres places que no pas allà al Coll.
Següent serà les Gaunes. Ja en parlarem d'aquí a dues setmanes també, quan arribi el moment. Ho dèiem al principi també d'aquest Hotel Suís. No tot és negre en aquest partit. També va haver-hi alguns moments... No farem servir allò de brots verds, perquè això ja era potser de la primera jornada, de pretemporada, etc. Però sí que va haver-hi aspectes positius en el partit que s'han de ressaltar.
Sincerament, ara seré molt sincer. El Sabadell, independentment del marcador, per mi ofereix una versió millor, especialment a la segona part, del que jo pensava en la prèvia. I no perquè no hi confiés, sinó perquè coneixia una miqueta l'escenari, el tipus de futbol molt quadriculat en el bon sentit de la paraula de Vicente Parras, que sempre et planteja el mateix tipus de futbol i que el domina a la perfecció i que sap molt bé portar els partits cap al seu terreny al Collao, i jo deia, uf, aquí patirem. I en canvi el Sabadell va sortir descarat a la segona meitat. No només pel gol ràpid de Joanet, sinó la sensació que és veritat que després amb l'empat vas tenir uns minuts de no estar passant massa cosa i que llavors trenca l'equip Gabri i a partir d'aquí, per mi, jo quan vaig veure tants jugadors ofensius a la vegada vaig pensar, ara és la típica que et fan el tercer.
El 3-1, sí.
És la típica. I en canvi no, o sigui, vas aconseguir tirar cap enrere l'Alcoyano, va posar un tercer central... No et va fer molt de mal a la contra, quan tu tenies pocs jugadors ja per darrere.
És que al final et retira, perdona, Adri, els dos mig centres ahir, Gabri, tant Armando Corbalán com Alex Sala.
Acaba jugant amb Joanet,
sí.
I la resta tots són ofensius. És veritat que alguns jugants per dins, d'altres per fora, doble, però al final acaba jugant.
Sí, els teus tres
davanters,
sí.
Els tres davanters estan al camp. Pau Víctor jugant per la dreta, Dieste i Juan al davant, Sergi, que et pot jugar fins i tot com a segon punta a l'altra banda... I a la mitja punta tens a gent com Alberto Fernández. O sigui que tot el que tenies pràcticament el poses sobre el terreny de joc i et funciona. No el suficient per poder empatar, però sí que al final deia fins i tot el mateix Gabri, no? Que havien competit bé en un escenari que era fotut en aquest sentit i sobretot que per moments havien aconseguit desenvolupar aquesta idea que ell tenia.
Ara que crec que la tenim, al camp d'aquí, al camp de la Collano, que és un camp dificilíssim, l'equip l'ha mantingut, això és molt positiu. Crec que era un dels requisits que jo li demanava a l'equip, que fos ell, fos, tingués la personalitat que té. L'hem tingut, val? Per tant, això és molt positiu de l'equip i estic convençut que això ens donarà molt més que ens traurà.
Les paraules de Gabri García després del 2-1 d'ahir al camp del Collao d'Alcoi contra l'Alcoiano. Hem analitzat el que va ser el partit en línies generals, Adri. Ara obrim també la carpeta dels noms propis, que vaja, té un de molt destacat, com és el de César Morgado. 9 mesos després, gairebé 9 mesos, perquè just avui es compleixen aquests 9 mesos de la lesió a Castàlia, precisament, al camp del Castelló, en la temporada passada, doncs va poder reaparèixer el central i capità. Recordem també del Sabadell aquesta temporada, que el club diria que no ha fet encara la comunicació oficial, però us podem dir de totes que és el capità de la plantilla.
De fet, ho ha dit més d'un jugador i de dos, no? No, ara no recordo qui era la setmana passada que preguntàvem per César Morgado a Pau Resta, que és també central esquerrà, i en roda de premsa la presentació com a nou futbolista arlequinat, l'ex de l'Albacete deia, home, és el capità, és la referència per nosaltres, o sigui que no se n'amagava. I jugador més veterà de la plantilla, no arriba als 30 anys, 29, però l'han convertit, de seguida l'escoltarem, en el jugador amb més experiència de l'equip. Deies tu el tema dels 9 mesos avui, des d'aquella maleïda lesió al lligament encreuat del genoll esquerre de Castàlia. Demà, 8 mesos de l'operació. O sigui que al final ha anat cremant etapes. El primer mes, entre proves, que baixés la inflamació, va marxar perquè era l'últim partit i ja fan vacances de Nadal, amb la cama, pobra, com va haver de marxar de vacances al passat hivern. Després l'operació, ha anat cremant etapes i al final acaba jugant ahir. 20 minuts, una mica més, va aparèixer el 26 de la segona meitat, més l'afegit, substituint precisament a Pau Resta. I fins i tot va tenir aquí el que hagués estat la cirereta.
Vaja, un compte de fades, eh?
Ens van fer tots la pel·lícula, i tu ho has d'admetre que tu també, quan van veure la falta a la frontal i que se la demanava César Morgado en el 90 entratge de partit.
Sí, hauria estat el que dèiem, un desenllaç somiat, però no va ser així.
No va ser la millor falta, tampoc.
No va ser la millor falta.
Va anar a la tanca.
És un comentari de les xarxes posant en dubte de...
Si l'havia de llançar ell o no?
Sí.
Bueno, això és parla per parlar. Si la clava a l'escaire no diríem res.
Clar, clar.
És un home que en els entrenaments pica. O sigui, no és un detall del moment de dir, vinga, va, que m'he vingut amunt i que xuti Morgado. Potser no torna a llançar cap, però al final és esquerrà també. O sigui que també té cert sentit que pugui ser Morgado. Ara, que veus que és el central, que no està jugant i que potser d'allò, potser tenia més confiança que la resta, perquè més que ell, que estava redebutant en aquell moment, o sigui que al final, com tot en el futbol, si hagués entrat, ara mateix diríem que una genialitat, com que no, ens plantegem si l'havia de llançar o no.
És cert que d'altres anys el Sabadell tenia un especialista en pilota aturada més marcat, i que segurament aquesta temporada encara, estem a la jornada 4, és evident, però no hem trobat l'especialista de les faltes, dels serveis de cantonada.
Tens millor memòria tu que jo, però no recordo l'últim gol de falta directa del Sabadell ara mateix.
Doncs, si no és Edgar Hernández, aquella temporada que
enclava... Encara hem de remuntar-nos tant...
Que enclava 3.
Sí, no, el play-off...
L'any de l'ascens.
No, de fet, Néstor també marca el play-off.
Contra la Cultu.
Però des d'aleshores, alguns segur que ens estem deixant, eh? I
mira, ara que...
Com tindrem doble cita, fem els deures d'aquí al Tribuna Preferent, i aquí ja faig la falqueta, i avui a 7:45 ho comentem si vols.
O si vols, mira, després de l'entrevista de César Morgado,
vinga,
segur que
haurem
trobat la resposta.
Doncs ara repassem dades.
Escoltem primer a Gabri, no?, parlant de Morgado.
Sí, primer a Gabri, perquè li preguntàvem precisament per això, no?, per aquesta circumstància, allò de dir, no tot és fragilitat defensiva, no tot és mal regust per perdre el coi i no haver aconseguit plasmar la idea que teníeu, no només una estona, sinó tot el partit, sinó que també segurament la millor de les notícies, veure reaparèixer ja en acció a César Morgado.
Pel club, per l'equip, per ell, per la seva família, per tots, ha sigut un dia molt important, i el seu debut, pues, ha sigut bo, eh? Ha entrat en un context difícil, complicat, anant per sota el marcador, però els minuts que ha jugat, pues, ha complert bé, inclús la falta des de la banda, creiem que podria ser el debut somiat, el debut després de 9 mesos, i poder donar el gol de l'empat, no ha pogut ser, però felicitar-lo per aquest debut.
Les paraules de Gabri Garcia, i mentre Adrián Arroyo i servidor ja estem tirant aquí de maroteca...
Si us serveix, fa 15 dies ens van marcar de falta directa Cristian Rodríguez del Castellón, però de moment continuo buscant.
I la temporada passada recordo també el partit contra el San Fernando, per exemple, a casa.
Sí, un moment, boniquet a Villarreal... Fa el gest Jacobo, però no l'arriba a tocar. I fins i tot Jacobo després diu, sí, li doneu a Boniquet que és seu.
Sí,
és una falta directa.
És una falta directa.
Amb un vot, passant per meitat de 18 caps, però és falta directa a Boni.
No seria la més catòlica,
no.
però comptaria, evidentment.
Callejón ens va marcar, com deies.
Sí, sí. O sigui... Bé, acabem de fer la recerca. Mentrestant, escoltem l'entrevista que li va fer ahir l'Adrián Arroyo, després del partit, al mateix César Morgado.
César Morgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Todo bien, contento. Contento en parte, pero bueno, contento por volver al terreno de juego y un poco, bueno, sabor malo y agridulce por el resultado.
Teníamos ganas de volverte a saludar porque mañana se cumplen 9 meses de la lesión. No sé si lo tenías controlado o no el tema de la fecha.
Bueno, no, a ver, hace tiempo, según las sensaciones que tenía, íbamos viendo un poco plazos y sí que este partido estaba marcado un poco dentro de los plazos que podía estar. Y al final se ha cumplido, creo que estoy bien, no he pensado ni en la pierna, después de los 9 meses, lo nervioso que estaba los primeros 3 minutos, no pensaba ni en la pierna y ya sinceramente creo que es un tema pasado, que ahora lo que me tengo que centrar es en ayudar al equipo y ser uno más.
Día muy especial por el regreso, incluso por toda la gente que te acompaña, que tenemos justo aquí al lado, incluso en el rival también tenías familia, tu padre que ha venido con toda la familia, o sea que supongo que para ti, pese a la derrota, todo ha sido muy, muy, muy diferente, ¿no?
Sí, a ver, salí un poco con la sesión donde te he hecho agridulce, pero sí es verdad que estaba contento, bueno, era un partido especial, jugaba contra mi cuñado, que siempre es especial jugar contra él, estaba aquí mi hermana, mi sobrina, había venido mis padres desde, bueno, 700 kilómetros que han recorrido, y era un día, bueno, que quería jugar, me apetecía, y volver al terreno de juego. Este partido era como un poco demasiado bonito, y ya te digo que contento por ese aspecto.
Padre futbolista, cuñado futbolista, las cenas de Navidad, no me quiero ni imaginar de lo que se habla.
Unos pesados, con mi padre pesado, nada más que hablamos de fútbol y nada, pero bueno, todo bien, la verdad que es un tío que, bueno, mi padre me da muchos consejos y me lo ha dado siempre, ya no le dejo tanto, ya que me tengo que buscar un poco yo las habichuelas, pero bueno, que sí, hablamos de fútbol constantemente.
Incluso has tenido el empate en esa falta en la frontal, que eso ya sí que hubiese sido el debut soñado, ¿no?
Sí, demasiado bonito. Yo creo que estaba viendo a todo el mundo dentro porque parecía que estaba escrito de que ya llegara y le marcara el gol en el 94. Pero bueno, por eso me vi muy, muy, muy también jodido en parte porque quería, o sea, estaba deseando que ese balón entrara y bueno, ya está. No se puede hacer más, ahora mismo ya está. Ya tengo que pensar en el siguiente y ya está, tranquilo.
En un día en lo individual positivo, bonito, no quiero ahora recordarte todo lo que has pasado, pero de estos 9 meses, ¿qué es lo que más te ha costado? Porque vas como quemando etapas, ¿no? Al principio, operación inmovilizada la pierna, empiezas a correr pero al margen. De todo ese proceso, ¿cuál ha sido el punto más duro de todo?
Lo primero, sin duda, una vez que te operan, el primer mes y medio, 2 meses, es el más duro, el que pasan más dolores, pasan, bueno, ya te digo, estás en cama y básicamente dependes de alguien, y también se pasa un poco mal ahora, en el momento en el que ya me veía bien y tenía que frenarme y me daba, bueno, mal, se pasaba un poco más mal de decir, joder, que yo creo que me veo ya, pero tienes que tener cuidado, y eso te daba un poco, a mí me da un poco de angustia, y ya creo que lo he pasado, también lo he superado, he entrado, me he quitado esa espinita de que no pasa nada, que estoy bien y adelante.
Para ti la Liga empieza en la jornada 4, ya me entenderás, evidentemente desde la 1, pero en un año muy diferente, porque la plantilla es completamente nueva, los objetivos son otros, un equipo súper joven, nadie tiene más de 30, te han dejado casi como el abuelo y no tienes ni 30, o sea que al final, incluso con el brazalete de capitán, con lo cual supongo que el rol, ahora que empieza esa Liga con ya Morgado disponible al 100%, ¿cómo la afrontas?
Bueno, sí es verdad que soy de la de los más mayores, la primera vez que me pasa. No soy tan veterano como para ser el mayor del equipo, pero sí es verdad que es un equipo muy joven, 22, 23 años casi, bueno, la mayoría. Bueno, ahora me toca pues un papel más de veterano, de ayudar al equipo en con la experiencia que yo puedo tener y aportar lo que yo pueda en el campo. Al final creo que se ha hecho un grupo excepcional de chavales que tienen mucha ambición y eso también nos va a dar muchísimo, aunque el objetivo sea otro. Yo creo que la gente está con unas ganas de demostrar que te cagas. Han tenido encima al míster en otros equipos y creemos mucho en el míster, en sus ideas, y yo creo que, bueno, hay que dar un poco de tiempo quizás que todo todo se adapte, se amolde, son muchísima gente nueva, pero yo confío en todo bastante, en el entrenador, en el cuerpo técnico, en los compañeros, y creo que va a ser un buen año.
Pensando en el futuro, de esos pecados que también tiene la juventud, quizás el punto de debilidad atrás o de no entrar del todo concentrado, sobre todo fuera de casa, ¿no? Es verdad que se ha mejorado la imagen y mucho respecto a Castellón precisamente, pero aún así hoy se vuelven a cometer algunos errores que supongo que es el punto a mejorar pensando en, evidentemente en casa también, pero sobre todo en futuras salidas.
Sí, yo creo que cada semana intentamos corregir las cosas que hemos hecho mal en partidos anteriores. Se ha podido corregir, como tú has dicho, lo de Castellón. Quizás hoy también nos ha faltado un poco haber entrado un poco más intenso, más concentrado en un partido que es que era eso, lo que tienes que tener la concentración, porque el jugar al COI es eso, está concentrado en balones, porque cualquier fallo puede ser un error, o un gol, perdón. Y ya te digo que también supongo que el míster lo remarcará y de ahí también mejoraremos y seguiremos trabajándolo.
¿Te habías encontrado alguna vez un equipo que en la jornada 4 contigo ya son 23 jugadores que se han utilizado? Lo digo porque parece que el nivel es muy parejo en algunas posiciones y que va a ser una constante esas rotaciones, ¿no?
El míster yo creo que confía mucho en todos y lo está demostrando también en sus alineaciones. Creo que quiere darle confianza a todos. Tenemos que devolvérsela o tenemos que entrenar, que él vea que tú puedes jugar ahí, ¿no? Que podemos estar. Pero yo creo que está demostrando que confía en todos y eso es algo positivo para todos, que ninguno se sienta desplazado.
Acabo, que no te quiero restar tiempo tampoco de familia, preguntándote por el siguiente paso, supongo que ya la titularidad, ¿no? El salir de inicio con el brazalete, que todo sea como normalizar, que ahora ya sí que he vuelto de todas.
Bueno, a ver, eso depende ya del míster. Yo, nada, el siguiente paso es seguir entrenando, seguir fortaleciendo, seguir cogiendo ritmo, porque al final he estado mucho tiempo fuera y también una de las preocupaciones que tenía yo era la incógnita de cómo me voy a encontrar, qué tal iba a estar físicamente, pero la verdad que yo creo que la adrenalina que tenía en el momento, que no pensaba en nada. Y bueno, el paso siguiente, el paso a quemar es, ya te digo, seguir cogiendo ritmo y ayudar en lo que pueda, ya sea desde fuera, desde dentro, pero creo que lo merecen todos, que yo también pueda ayudarles, ofrecerles un poquito de experiencia en algo, ya sea, digo, fuera o dentro, pero digo, con tranquilo trabajo y ya está.
César, gracias, disfruta de tu gente y eso, que nos alegramos que estés otra vez de vuelta.
Muchas gracias, hasta luego.
Jo no sé si és cosa de centrar els extremenys o què, Adri, però és que t'ho de veu clavat el d'Agustín Fernández.
Sí, 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 és molt característic del parlar extremeny. Roberto Morales també feia les atxes aspirades, aquella de...
Sí.
No sé, o sigui, és una manera de fer...
El to i el timbre de veu és molt semblant.
Sí, sí, sí. Sí. Per cert, Sergio Morgado, el seu pare, exjugador de l'Espanyol, entre d'altres, per això, tot i ser extremeny, va néixer a Barcelona al César, i el cunyat, Fran Miranda, el pivot ahir... del Club Deportivo Alcoyano, la planta entre Morgado pare, Morgado fill i Fran Miranda era com per mirar cap amunt tota l'estona per poder xerrar amb els tres, eh?
Per rematar el tema de les faltes directes i ara acabem amb l'Alcoyano, és cert, l'última li anotem a Xavi Boniquet, si volem...
I única de l'any passat.
I única de l'any passat, i l'única de l'any de segona... La de Juan Hernández, el dia de l'estrena a Vallecas, contra el Rayo Vallecano.
Si vols la dada, si no ens hem descomptat, anem a un gol en contra per temporada de falta directa. Cristian Rodríguez del Castelló en
ja
el primer
cobert,
viatge.
Ja està,
o sigui, ja no ens hauríem de marcar més de falta directa. Callejón, com deies, aquell golaç de del dia al San Fernando a casa, aquella remuntada del 2-0 al 2-3 a la Nova Creu Alta. I un any abans, Mula del Fuenlabrada, també ens va marcar de falta directa. Boniquet va marcar a Villarreal l'any passat, l'anterior, com dius, Juan Hernández, al primer partit, jornada 2 contra el Rayo, i hi ha una pilota al travesser d'Edgar Hernández, no del penal contra l'Albacete, parlo de faltes directes, a Logroño, amb 0-0, encara en el marcador. De fet, serà el proper viatge contra la Unió Deportiva Logroñés, mateix rival i mateix estadi, el Nuevo Las Gaunas. Però vaja, que el playoff sí que és veritat que vam explotar molt aquesta carta, però que des d'aleshores, això que dèiem de... Home, és que per què la llença Morgado i no l'especialista de la plantilla? Home, potser perquè no anem molt sobrats tampoc, no d'aquest any, no, dels últims.
Si m'apures, al playoff també rebem el gol de Monchu, de falta directa a l'estil Boniquet.
Com la de Boni, sí.
A l'estil Boniquet, però també hi ha aquell gol en contra. Vinga, va, per rematar la carpeta de noms propis, ens hem guardat l'últim pel final, el de Víctor Vidal, que, vaja, tampoc obrirem un altre cop el meló. Ja sabem el que li agrada a Gabri, a Adri, però vaja, al final ahir protagonista també.
Sí, perquè jo li feia una reflexió en roda de premsa. No s'acostuma a preguntar tant quan es fa un canvi de jugador de camp, no? Dius, Gabri, per què? Ah, sí, és molt flagrant, sí, 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 és un jugador que sorprèn molt, és notícia, és evident. Però avui per què has optat més per Armando que
sí,
no per Gualda?
Per Armando, per
sense anar més lluny, sí. Per què juga Udal i no juga Carrión? Per què no acostumes a anar posició per posició? En canvi, a la del porter, potser perquè no estem tan acostumats, o perquè crida molt més l'atenció, dius, o perquè no hi ha tampoc tant a valorar, respecte a un tema tàctic, no? O sigui, al final, la intervenció que té un porter en quant a moviments tampoc és que vagi fins al mig del camp ni res d'això. Llavors li fèiem aquesta reflexió i li dèiem, Gabri, per què Víctor Vidal al COI sí i no Sergi Puig? La resposta aquesta.
El Víctor en coneix de l'últim any una mica més, el Sergi també, perquè el vaig tenir el juvenil A, del Barça, en coneixen els dos. Però tenim partits una mica que vam tenir l'any passat en contextes semblants, vam saber sortir molt bé des de darrere, com avui moltes vegades, i creia que avui ens podia donar més en aquest aspecte el Víctor que el Sergi, avui, en aquest context de partit, i intentant ser nosaltres en aquest camp, no? I per això ha sigut una mica la decisió de Víctor.
Doncs el per què l'explicava en aquest sentit Gabri García, per què l'elecció de Víctor Vidal. Fins el diumenge al matí no sortirem de dubtes de si juga Sergi Puig o Víctor Vidal contra el Calahorra. Haurem d'anar així setmana a setmana. Demà, per cert, protagonista amb l'Adri aquí a l'Hotel Suís, Joanet López, que en uns minuts se'n va de concentració.
D'aquí a una hora i 20 minuts marxa el vol, però no des d'aquí. O sigui que demà l'escoltarem i ho explicarà més a fons, però déu-n'hi-do també la càrrega que porta el lleidatà, que ahir va tornar a potser a les 4 de la matinada del COI a Sabadell. De Sabadell va anar a Barcelona. A les 8 del matí, per tant, haurà dormit 3 hores, agafava un AVE a Madrid, que és on està ara mateix. D'allà agafa un vol al Marroc. I afortunadament tot acaba aquí, perquè els partits amb Guinea Equatorial no són a Guinea Equatorial, i lo de Marroc no és una escala, sinó que jugaran allà directament al Marroc.
La concentració és a Casablanca.
Correcte. Tot i així, juga el dia 24 contra Togo aquesta setmana, d'aquí 5 dies, i juga el 27, dimarts de la setmana que ve, contra Ruanda. Per tant, segur no juga aquesta setmana, o sigui, no estarà disponible per Gabriel, el Sabadell Calahorra diumenge a les 12, i jo diria que seria molt agosarat pensar en ell com a mínim per l'11 titular a Logroño, perquè si tot va normal tornaria el dimecres 28, estaríem parlant d'incorporar-se als entrenaments dijous 29 i el partit és dissabte a Logroño. Per tant, seria entrenar un dia amb càrrega de dos partits a les cames, amb un viatge, etc. Dependrà de Gabri després. I també et dic, demà ho escoltarem, està fent gestions per intentar avançar un dia i que després de jugar contra Ruanda ja pugui tornar cap a casa. Però tot i així, el planning és difícil i tornaria en el millor dels casos per entrenar dimecres el primer dia. O sigui que, doblement protagonista, primer, perquè per primer cop a la seva carrera fa dos gols. I pobre, no li ha servit per sumar cap punt, dues derrotes a Castelló i a Alcoi. I segon, per aquesta convocatòria internacional.
A veure, ahir ho dèiem amb el Sergi, quan et vam acomiadar, per mi, el dels qui venien de categoria inferior, sens dubte el millor en aquest inici de temporada. Els qui venien de segona ref o tercera, també.
Ha agafat el to, O sigui, a mi, quan el vaig estar veient des de la distància, jo encara de vacances, en els primers partits de pretemporada, em semblava que anava, que li faltava ritme, i en canvi, precisament, el que destaco d'ell són les cames que arriba a tenir un cop s'ha posat ja a to. O sigui, que coincideixo, i crec que l'MVP va per aquí, o sigui,
sí,
va per bona via Joanet López Elo amb el virus FIFA, que torna a esquitxar al Sabadell.
Doncs Joanet, que serà baixar al Sabadell Calahorra d'aquest diumenge a les 12 del migdia, recordem, el Sabadell que s'ha quedat a la zona mitjana baixa amb 4 punts, el Calahorra amb descens.
El vas veure l'altre dia?
No.
Doncs no miris el partit, perquè
un punyol?
Infumable, entre que la gespa estava feta malbé, que no descobrirem ara Raúl Agné.
Això t'anava a dir.
I les seves propostes mega ofensives, ja m'entendreu tota la ironia. Que el Calahorra no va pas massa sobrat. Que hi van haver expulsió, una expulsió.
Toni Gavarre.
També, que la va tenir i la va enviar al poble del costat.
I no vull ara començar aquí
No, i ho mates aquí. I ho mates aquí. Però el còmput general és que si pots estalviar-te el partit, te l'estalvis.
El Calahorra, per cert, en descens amb 3 punts, 3 empats.
Els companys del Sempre Nàstic, per cert, li van donar el millor del partit a un tal Aaron Rey. I això que no era titular.
Per què serà,
també, Magni?
Gràcies, Adri.
Abraçada, adéu-deu.
Vinga, va, 2 minuts per arribar a 3:15, aturada per la publicitat, i després tenim per aquí a l'estudi el Sergi Parc amb tennis o també l'Oar Gràcia.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, del migdia. Abans de seguir amb l'actualitat del món de l'esport, ja sabeu, si vau escoltar ahir el Sabadell en Joc, que la setmana que ve arriba a Sabadell Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics que estarà a Fira Sabadell el dissabte 24 i el diumenge 25. Més de 30 dinosaures a mida real que es mouen i fins i tot respiren. Triceratops, Diplodocus, el temible T-Rex, tots a mida real. Vine i descobreix com era la vida d'aquestes espècies del Juràssic. Dissabte 24 i diumenge 25, Dinosaurs Tour a Fira Sabadell. I per cert, aquesta setmana estigueu molt atents al matí de Ràdio Sabadell perquè tenen moltes, moltes sorpreses per vosaltres. I ara em faltaria aquí el Roger Benet, ahir, com ahir al Sabadell en Joc, fent aquell soroll de dinosaure. No li demanaré al Sergi Parc. Vinga, va, anem al tennis.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No vols fer el dinosaure, no, Sergi Parc?
No m'atreveixo, de veritat.
El Sergi Parc, hola, què tal, per cert?
Què tal, Pau, com estàs?
Que aquest matí l'hem tingut a les instal·lacions del Tenis Sabadell a la presentació de la 28a edició del Trofeu Internacional de Tenis de la ciutat de Sabadell, un certamen clàssic a casa nostra i que torna, això sí, 3 anys després, per primer cop des de l'esclat de la pandèmia.
Sí, amb el restabliment de la normalitat, per fi es podrà tornar a respirar aquest aire internacional, no?, a les pistes del carrer del Prat de la Riba. Un campionat, Pau, organitzat, com deies, pel Tenis Sabadell en categoria masculina, que se celebrarà a partir de dissabte i que comptarà amb la presència d'un bon grapat de jugadors destacats d'aquí a casa i també de més enllà de les nostres fronteres. El president de l'entitat, August Serra, n'ha destacat els principals.
El rànquing més alt, això és una mica dinàmic, perquè normalment en els circuits internacionals a vegades hi ha baixes d'última hora, a vegades hi ha gent que s'apunta també a última hora, però en principi el rànquing més alt que tenim és el 338 del món i és 30, el restant, el número 30 del rànquing espanyol. Aquest xicot és l'Eduard Esteve i llavors aquí tenim jugadors de bastants països, eh? Tenim ucraïnesos, tenim canadencs, tenim un italià, tenim belgues, tenim americans, vull dir que hi ha una mica de tot.
A més d'August Serra, Pau, entre les personalitats més destacades en aquest acte de presentació, doncs iran la regidora d'Esports, Laura Reyes, i també el regidor Lluís Matas, que ha posat en valor la celebració del torneig i la projecció que s'hi farà de la ciutat de Sabadell.
És un trofeu que organitzeu des del club, però que evidentment doncs, porta la ciutat més enllà del que és la pròpia ciutat, i per tant nosaltres des del Visit Sabadell, des de l'Ajuntament, des de la projecció de la marca Sabadell a nivell, diguem-ne, turisme esportiu, doncs és una gran oportunitat, doncs, perquè la ciutat, doncs, esdevingui un referent i un atractiu, en aquest cas, en el món del tennis, en el món de l'esport.
Elogis entre totes les parts, Sergi, durant la presentació, on també, evidentment, s'ha detallat el funcionament d'aquesta competició.
Sí, per no complicar-ho gaire i per fer-ho fàcil, dir que durant els primers dies es disputarà la fase prèvia amb un total de 56 jugadors classificats per rànquing i 8 wildcards, i a partir del dimarts de la setmana que ve tindrà lloc a la fase final, que arrencarà, doncs, amb la ronda de 700. També hi haurà torneig de dobles i la majoria de partits es disputaran en horari de matí, tot i que també n'hi haurà alguns en el torn de tarda, sobretot per aquells socis que no puguin assistir durant les primeres hores del dia. L'entrada, per cert, serà lliure. I d'altra banda, Pau, Agus Serra també ha avisat que es faran controls de seguretat en el públic per evitar que es cometin fraus en les apostes.
Com sabeu, hi ha hagut algun problema, algun jugador implicat amb apostes que es fan a través d'aquests portals de telèfon, i per tant trobareu algun personal de seguretat que, si veuen que esteu fent anar el mòbil, pues us puguin dir que, sisplau, que davant de les pistes no, perquè hi ha una metodologia.
Un fet, Pau, que també és cert que tampoc és novetat, perquè ja havia passat en altres edicions, però ho ha volgut recalcar el president del tennis Sabadell. En tot cas, torna, per tant, aquest Open Apialia Trofeu Internacional de Sabadell a partir d'aquest dissabte i s'allargarà fins al pròxim 2 d'octubre.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Deu minuts per arribar a les dues. Parlem ara d'handbol i del bon inici de temporada dels dos sèniors de l'OAR Gràcia, tot i que, això sí, amb algun ensurt, tant l'un com l'altre es van imposar de només 2 gols de diferència en els seus respectius compromisos, malgrat haver assolit un bon avantatge en el marcador. El del masculí, per exemple, es va enfilar fins al -8 abans del descans, però l'equip de Cesc Borrell es va veure sorprès pel Bordils a la segona meitat, que va arribar a empatar l'enfrontament. Al final, l'OAR va controlar la situació i va guanyar 38-36, però l'extrem Jordi Sala, una de les poques cares noves de l'equip, admet que no poden deixar-se anar així.
El gran error del principi de la segona part és que hem sortit amb un avantatge de 7 i no hem volgut augmentar-ho, sinó el ritme ha baixat, ens hem conformat, i llavors ja quan hem vist que la cosa s'igualava, tothom s'ha posat les piles i ho hem sabut treure endavant.
En tot cas, els verdiblancs van estrenar el nou parquet del pavelló gracienc amb una victòria que els dona els primers 2 punts a Primera Nacional. La sentència, per cert, la va posar qui acabem d'escoltar, un Jordi Sala, que ha fitxat per ocupar la vacant que ha deixat Nil Montserrat a l'equip.
A mi m'agraden els reptes, estic molt content de que sigui un equip tan ambiciós i em demani tant, i jo sempre que puc faig el possible per ajudar l'equip, i és el que faré durant tota la temporada.
Sala va ser un dels més destacats dels verdiblancs, però el millor va ser un dels ben coneguts, Guillem Correro, amb qui el Sergi Parc va poder conversar una estona sobre el parquet del recinte del carrer Bocaccio. Guillem Correro, felicitats per començar la temporada, per aquesta victòria. Bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Felicitats, moltes gràcies, però més petit del compte, no? Perquè és que al descans anàveu guanyant de 7, em sembla que el màxim avantatge fins i tot ha sigut de 8 al final de la primera meitat, i us han arribat a empatar. Ha tocat pràcticament jugar un nou partit en els últims 10 minuts.
Sí, sí que és veritat que, bueno, la primera part l'hem treballat molt bé i això, anàvem guanyant de 7 gols, però la segona part ens hem agafat el seu ritme, i al final el Bordils és un equip que el seu ritme així més lent són molt bons, nosaltres ens agrada córrer, no ho hem fet, i en el moment que ens ha passat això és quan ells ens han remuntat, però al final l'important és treure els 2 punts, i els últims 10, això, ha sigut un partit de 0 i mira, ens l'hem acabat emportant.
Que aquí també donar valor a aquest factor mental, no? Perquè és que al final la inèrcia que portava el Bordils era completar una remuntada que pràcticament semblava impossible al descans, i heu sabut mantenir potser la calma en els moments més decisius. No sé si també parla, tot i que hi ha molta joventut en aquest equip, però també d'aquesta maduresa, sobretot dels que ja veu viure l'any passat, doncs, circumstàncies, doncs, adverses, dures i molt treballades durant molts partits.
Sí, sí que és veritat que és això, som un equip relativament jove, però es nota que portem anys i que portem la temporada passada a l'esquena, i al final aquests partits on es decideixen els últims 15-10 minuts es nota quan portes experiència, i bueno, i s'ha notat.
Temporada passada, el pavelló del carrer Bocaccio va ser un autèntic fortí per vosaltres, pràcticament no es va escapar ni un punt. Seré sincer, t'explicaré una circumstància personal. És el primer cop que vinc aquí des de la remodelació i encara m'he d'acostumar una mica a veure aquest pavelló que no sigui de color verd i tingui el parquet. Vosaltres esteu acostumats ja o no?
Home, costa la veritat, després de tants anys veient el pavelló tan verd. Canvia, però bueno, ens acostumarem a la pista ràpid, esperem, i segur que ens donarà les mateixes alegries que la pista anterior.
Tant de bo que sigui així. Guillem, per anar-ho rematant, important començar bé la temporada, no?, sobretot. Ho dic perquè el curs passat, al final es va aconseguir l'objectiu d'arribar a les fases d'ascens, però segur que ho recordaràs bé, em sembla que van ser les tres primeres sortides que la cosa no va sortir bé. De moment a casa s'han aconseguit aquests dos punts, però sobretot amb aquest tram difícil de calendari que teniu per començar la Lliga, ostres, començar bé fora també seria molt important, no?
Sí que és veritat que la temporada passada vam començar una mica malament, però bueno, al final el bo és que una Lliga dura moltíssim i en tots els partits al final sumen, i haver començat aquest any amb bon peu és molt important pel tram que ens ve ara.
Guillem, felicitats per la victòria d'avui, però no ens feu patir en les pròximes setmanes tant com avui.
Segur que us farem patir, però segur que ens ho passarem molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Guillem.
I unes circumstàncies similars a les del masculí les va tenir les de l'Oar Gràcia femení, en aquest cas a plata, amb el triomf 26-28 a Sant Joan d'Espí, en un duel molt estrany, marcat per les dinàmiques. Del més 7 de les del Baix Llobregat a l'inici es va passar al més 7 de les de Carol Carmona a la segona part, i al final el marcador es va tornar a ajustar. Paula Pérez és un dels fitxatges d'aquesta temporada.
Jo crec que al principi va ser també una mica de nervis per part de totes, perquè també era la primera jornada de la Lliga. I a part que també l'altre equip, doncs, es notava que ens havia estudiat molt, i és com que en defensa estàvem una mica desajustades i això feia que tampoc poguéssim córrer, que és el nostre estil de joc. Però bueno, després del temps mort i acabar d'ajustar-ho, al final bé. Però clar, de cara als següents partits, doncs, ja hem de saber que no podem sortir així, perquè si no ens complicarà les coses des del primer minut.
Pérez va ser una de les jugadores més destacades del partit i va signar 6 dianes per les gracienques. L'ex del Sant Quirze, de només 18 anys, explica la bona integració que ha tingut fins ara amb les seves noves companyes.
Jo la veritat és que estic molt contenta. No sé, l'Oar Gràcia és un equip que t'acull molt bé, i de veritat a mi el partit aquest em va agradar molt jugar-lo, perquè, o sigui, sempre està molt bé jugant equip i tot això, i clar, si tu pots aportar individualment, doncs és encara millor, i veure que l'equip es recolza mútuament, doncs és increïble.
El pròxim partit de l'Oar femení serà dissabte a casa, rebent la visita del Levante, mentre que el masculí s'enfrontarà a domicili a La Salle Montcada. I també un apunt d'un esglaó per sota, en categoria masculina, de Lliga Catalana, on debutava el Creu Alta Sabadell en vol, i ho va fer amb empat, en aquest cas a 33, a la pista del Vilamajor. Per tant, primer punt amb Salmurri a la banqueta, amb Ramon Salmurri, i també primer punt, recordem, des del 24 d'abril del 2021, perquè en tota la Lliga passada, Primera Nacional, el conjunt arlequinat no va ser capaç de puntuar. Per tant, primer punt, insistim, en l'estrena Lliga Catalana del Creu Alta Sabadell en vol. I repassem també més qüestions que ens ha deixat el cap de setmana i el dia d'avui, de seguida sabreu per què. D'entrada, Marta Romance s'ha proclamat campiona d'Europa sub-23 de duatló. A la prova celebrada dissabte a Bilbao, la sabadellenca va invertir un temps de 56 minuts i un segon, més de 2 minuts de diferència respecte a la seva compatriota Marina Muñoz. A més, Romance va ser desena a la General Elite. Recordem que l'atleta sabadellenca, nascuda l'any 2000, culmina la temporada de la seva explosió, on ha estat campiona de Catalunya absoluta i també d'Espanya sub-23 d'aquesta mateixa disciplina, plata sub-23 al Mundial ara fa unes setmanes a Romania, i bronze sub-23 a l'estatal de triatló olímpic de Banyoles. Per tant, tros de temporada d'una de les perles de futur de l'esport sabadellenc. No sortim en aquest cas tampoc de l'atletisme, perquè la corredora de muntanya manresana Núria Piques ha anunciat emocionada en un acte aquest migdia a Sabadell que tornarà d'aquí a uns dies a la competició de gran nivell.
Torno a casa, torno a penjar-me un dorsal i és a cavalls del vent a la Salomon Ultra Pirineu, amb molta il·lusió i sobretot amb l'èxit de poder estar a la línia de sortida, no? Han sigut uns anys durs perquè ha costat recuperar-me.
L'atleta de 45 anys, creu de Sant Jordi, del 2019, fa 3 anys que no competeix per culpa d'una lesió al peu esquerre i ha reiterat en més d'una ocasió que la seva intenció és la de retirar-se quan ella ho vulgui i no quan ho determini un contratemps físic. I al 23è Rally de la Llana, celebrat aquest dissabte a les carreteres del Ripollès, la victòria va ser per l'equip format per Albert Urriols i Cristian Gómez, pilotant i copilotant respectivament un Skoda Fabia R5. A destacar la quarta plaça de Xavier Domènech i Susana Cercadillo, membres del Motorclub Sabadell. Domènech, de fet, era el seu rally número 100 i havia estat anteriorment guanyador d'aquest Rally de la Llana en 4 ocasions. Minut i mig per arribar a les dues. Fem un petit avançament del que hi haurà demà a l'Hotel Suís amb l'Adri al capdavant, amb l'Adriana Arroyo. De fet, us hem fet ja un spoiler abans. Tindrem una entrevista amb Joanet López, convocat des d'avui amb la selecció i concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial al Marroc. Però també parlarem de la ressaca que ens va deixar el derbi apoteòsic entre el Can Rull i Sabadell Nord, amb el qual s'obria el grup 4B de la segona catalana, o també l'estrena del Club Natació Sabadell de Futbol Sala i del Futsal Pia a la segona B, en aquest cas. Marxem. ...40 segons per arribar a les dues... ...ara és el torn dels companys d'informatius... ...amb el Notícies Migdia i la Núria Garcia al capdavant... ...l'Hotel Suís torna demà a la una... ...abans, ja sabeu, teniu una cita... ...aquest vespre a partir de 7:45... ...amb el Tribuna Preferent... ...aquí a la 94.6 i al canal de Twitch... ...abraçada del Toni González... ...del control de so, servidor Pau Vituri... ...qui us ha parlat en nom dels esports... ...que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.